Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Ja tornem a ser aquí una setmana més per parlar de tot allò que envolta el món del setè art. Comencem!
Notícies.
L'actor Channing Tatum està ultimant les converses per participar en la nova pel·lícula de Roland Emmerich, White House Down. Tal com informa Deadline, la pel·lícula escrita per James Vanderbilt per Sony Pictures narrarà l'assalt de la Casa Blanca per part d'un grup de paramilitars. Sony es va fer amb aquest guió per un total de 3 milions de dòlars i després de la contractació del director i el protagonista no trigaran a començar el seu desenvolupament. Segurament els èxits recents de Tatum tinguin molt a veure en aquesta decisió, tenint en compte les bones taquilles aconseguides per l'actor. Pel·lícules com Indomable, Infiltrados en classe o Todos los días de mi vida han demostrat que l'actor té una mica més que una cara bonica. Pròximament també el veurem a Magic Mike i a la seqüela J. Joe, La Venganza. Aquesta pel·lícula, que podria començar a rodar-se a la tardor, han vist una estrena que arribarà l'1 de novembre de 2013.
El veterà actor Morgan Freeman, que aquest mateix estiu veurem en El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, s'ha unit al repartiment de la comèdia de CBS Films i Good Universe, Las Vegas, l'última pel·lícula de John Turteltaub. En el repartiment ja estaven prèviament confirmats altres dos mítics actors, com són Michael Douglas i Robert De Niro. La trama de la pel·lícula, descrita com un ressecon en Las Vegas de la tercera edat i escrita per Donen Fogelman, girarà amb tort de quatre jubilats que viatgen a Las Vegas per gaudir del comiat de solter del personatge interpretat per Douglas, un faldiller que per fi es casa amb una dona que té la meitat de la seva edat, sorgint llavors una sèrie de tensions entre aquest últim i un dels amics a causa d'una picabaralla del passat. Freeman encarnarà el veterà de les forces aèries Archie Clay, qui veu aquesta com una oportunitat d'escapar de l'atenta mirada del seu fill i la seva nora, mentre que el quart membre del grup podria ser interpretat per Christopher Walken.
Paul Greengrass, director que va catapultar definitivament la saga Bourne, ja té nou projecte en la seva agenda. Encara que el seu estil sempre hagi tingut un to hiperrealista, mai abans a la seva carrera havia provat sort en el gènere documental, una tendència que canviarà amb un treball que pretén portar a filmar per a la gran pantalla la història i el llegat sobre el Futbol Club Barcelona. Sota el títol de Barça, s'espera que la seva estrena arribi a principis de 2014, i estarà principalment centrat en els últims anys de l'entitat, una etapa gloriosa que ha portat a l'equip de la ciutat comtal com un dels millors de la història. Greengrass espera començar el rodatge a finals d'aquest mateix any, després d'acabar amb la pel·lícula que ara mateix té entre mans. La idea que alimenta aquest documental, que estarà muntat per Chris King, que ja es va encarregar d'aquests mateixos labors a escena, és proporcionar un acostament únic tant a l'estaf tècnic com als jugadors, així com comprendre la faceta del business, a la línia de Moneyball, es comenta, que han ajudat a construir aquesta autèntica llegenda de l'esport.
Variety informa que Summit Entertainment té interès a comptar amb l'actor Ryan Reynolds per protagonitzar el reinici de Highlander, Los Immortales, pel·lícula dirigida per Russell McCaughey el 1986. L'actor s'ha convertit en el principal candidat per reiniciar la franquícia de Lionsgate Summit, i si bé no està confirmat que hi hagi oferta en ferm, fonts properes a l'estudi apunten al fet que ambdues parts estan en converses avançades i és molt probable que acabin treballant junts. Per part de Reynolds es diu que estaria sospesant diferents ofertes, per la qual cosa, encara que sembla poc probable, podria acabar triant un altre projecte. El cineasta espanyol Juan Carlos Fresnadillo serà l'encarregat de dirigir el film sota un guió d'Art Markham i Matt Holloway.
Les sèries.
Elementary és, segons la CBS, una posada al dia de les aventures del famós detectiu amb un canvi d'escenari substancial. Holmes deixa enrere el seu estimat Londres i es trasllada a Manhattan. L'actor britànic John Lee Miller encarnarà Sherlock i el seu fidel company Watson serà Lucy Liu, la doctora Joan Watson. Aidan Quinn serà el capità Toby Grigson, un professional que va tractar amb Holmes al passat i que ara requereix els seus serveis per desvetllar misteriosos casos a la ciutat que mai dorm. Elementary, Holmes és un addicte que es trasllada a Nova York després d'assistir a un centre de rehabilitació. Viu a Brooklyn sota la supervisió d'algú sobri i estable recomanat pel seu acabalat pare, la doctora Joan Watson. Aquesta dona Al seu dia va ser una cirurgiana de gran èxit i prestigi, però va perdre un pacient i també la seva llicència al creuar-se amb Sherlock. Haurem d'esperar fins a la tardor per gaudir d'aquesta sèrie, Elementary.
Continuem amb Las Vegas, també de la CBS. Las Vegas està ambientada als anys 60, es basa en un vaquer que arriba a la ciutat per convertir-se en un xèrif justicier i ruda. Tindrà dificultats cada cop que es trobi amb un gàngster provinent de Chicago, Sabino Vicente. Dennis Quaid com Ralph Lamb, Jason O'Mara com Jack, Taylor Henley com Dixon, Michael Chiklis com Vincent Sabino i Kerri-Ann Moss com Catherine O'Connell.
Made in Jersey, la vida de Martina Garrett canviarà radicalment quan trobi una firma legal per treballar com a advocada a la companyia de Donovan Stark. És així com haurà de lidiar amb els casos més dramàtics i complexes, però Martina no està sola, perquè també l'acompanya Cindy Vega, la seva secretària. Made in Jersey és una altra de les propostes que prepara la CBS per la propera temporada i que estarà protagonitzada per Janet Montgomery, Kylie MacLachlan, Tony Trax i Erin Cummings.
I acabem amb Partners, la comèdia més ambiciosa de la CBS. Ens explica la història de Joe i Luis, dos companys de feina que es veuran en sèries dificultats quan un d'ells estigui a punt de casar-se. És així com l'amistat de tots dos patirà una sèrie de complicacions que amenaça per trencar la font de vincle que es manté com a socis i amics. Una sèrie protagonitzada per David Krumholtz, Mikey Lurie, Sophia Bush i Brandon Routh.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb una comèdia americana de Nima Nourizadeh, Project X. Segueix a tres estudiants anònims de l'últim curs de l'institut que volen donar-se a conèixer i per això decideixen organitzar una gran festa que ningú pugui oblidar. Però finalment es desenvoluparan diverses complicacions imprevistes.
Mamá, papá, soy yo, Tomás. ¿Cómo os lo digo? Solo quería hacer una fiesta con algunos amigos. Quería tirarme el rollo por una noche. Quería que las chicas se fijaran en mí. Pero la cosa se me ha descontrolado. Esta noche vamos a comernos lo que no está escrito. Esta noche vamos a triunfar. ¿Crees que hemos triunfado? Y a lo grande. ¿Hola?
¿Tomás?
Hola, papá.
Queríamos llamarte por última vez para ver si todo va bien.
Sí, muy bien.
Continuem amb una altra comèdia americana, Junsted. Adam, una estrella de la música indie, forma part de l'exitós grup The Make. Quan arriben per actuar al festival més famós del Regne Unit, Tea in the Park, Adam es troba accidentalment emmanillat a Morello, cantant d'una banda de punk, Dirty Pink. Formada tan sols per noies, hauran d'actuar dos vegades intentant mantenir la calma d'una nòvia gelosa, un novi enfadat i un mànager embogit.
I'm Rella.
Who is this?
She is this total stranger. She is incredibly awful.
I'm promiscuous.
Do not make it a big night. We have a gig tomorrow.
Okay, we'll make it a quiet one.
Oh, this is going to be weird.
What for in a bed?
Oh, no, that's fine. I never had a guy there before.
It seemed to me like you barely even needed the handcuffs.
I'm really sorry about Link.
No connection. Nothing compared to what I have with your girlfriend.
Hello.
Passem al Gran Año, protagonitzada per uns divertidíssims Jack Black, Steve Martin i Owen Wilson. Els tres es troben amb un dilema, un travessa una crisi de mitjana edat, l'altre de tercera edat i l'últim una crisi existencial, que està molt lluny de ser normal. Tracta sobre tres amistosos rivals que, cansats d'estar sotmesos a obligacions i responsabilitats, dediquen un any sencer de les seves vides per complir els seus somnis. El seu gran any els porta per regions salvatges de tot el país, ple d'aventures que canviaran les seves vides.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
¿No dijiste que un gran año acabó con tu matrimonio con Steph en 2003?
Para empezar, estaba casado con Bridget en 2003.
El 1 de enero me largo de esto.
Supongo que sabrá que la fase posterior a la jubilación se parece un poco a esto.
Dejaste el mostrado, dejaste tu empleo entero.
Papá, genial hablar contigo.
Quiero hacer algo importante, ¿sabes?
Necesitamos un poco de aventura.
Haré el gran año.
Un año para hacer todo lo que nunca hemos podido.
Tres tipos.
Parece mentira que no estén agotados.
¿Hasta abajo? Han convertido su búsqueda...
Son hombres, cariño. Si dejaran de competir, morirían.
En una competición.
¡Sí!
Este será mi año. Quiero dejar mi sello.
No lo puedo perder. No hay otro hasta dentro de una semana.
¡Qué lástima!
No me digas. ¿Una galleta?
Sí.
El director del Diablo Viste de Prada y una pareja de tres.
Uno de los dos tiene que ganar a ese cabrón.
Cuando hablamos de comedia...
¿Acabas de marcarte un baile de victoria?
No.
Es posible. Sí, lo he hecho.
Todo vale.
Estuviste invitándome a copas para que hablara.
¿En serio?
No quiero saberlo.
Steve Martin, Jack Black, Owen Wilson.
La mayoría se despierta un día y se da cuenta de que no ha hecho todo lo que hubiera querido hacer. ¿Estoy loco, Edith?
¿Quieres la respuesta como esposa o como psicóloga?
¿Cuál me sale más barata?
Esto es increíble, ¿a que sí? A no ser que cambie el tiempo. No tendría que haber dicho nada del tiempo, he sido gafe.
El gran año.
Les xiques de la sexta planta, París, anys 60. Jean-Louis té un monòton i avorrit dia a dia dedicat a la seva família i al seu negoci. La seva vida canviarà quan conegui les noies de la sisena planta, un grup d'espanyoles plenes de vida que treballen com a criades en l'elegant edifici en el que viu. Una d'elles és la nouvinguda Maria, una jove alegre i decidida que provocarà una revolució al veïnat i, juntament amb les altres noies, li descobriran a Jean-Louis sentiments i emocions que mai hagués imaginat.
Lo de las criadas bretonas se ha acabado, chérie.
Hoy tout le monde tiene una española a su servicio.
El ascensor es para los señores. Usen la escalera de servicio.
A nuestra antigua criada le dábamos 250 francos y he decidido...
400 francos.
400 francos. ¿Está usted loca?
Cuento con usted para que todo esté impecable.
¡Tía! ¡Abre! ¡Dolores! ¡Carmen! ¡Teresa!
Tu parfait es un hada del hogar.
¿Habéis contratado a una española?
Exactement. Y os agradecería que la tratarais bien. A mí me gusta el jamón.
No.
Venez, monsieur. Voy a enseñarle una cosa.
Ya le aviso que no es muy agradable.
Qué asco.
Diga con juego.
¿El juego?
El jardín.
¿El jardín? Viven en habitaciones minúsculas. ¿Y dónde está el lavabo?
¿El lavabo?
Sin calefacción ni agua corriente. El jueves.
El jamón.
El jamón.
Tú ya me te preocupas por lo que le ocurre a nadie y de repente te fascinan un puñado de sirvientas españolas.
Bonjour, Monsieur Joubert.
Ah, bonjour.
Para Jean-Louis, je suis una provinciana. Y a él le gustan las mujeres que brillan, las parisinas, las elegantes.
Estaba equivocada. Usted no es como los demás señores.
¿Le estoy diciendo que sé nada de las españolas de la sexta planta?
¡No digas más tonterías! ¿Crees que no me doy cuenta de que está pasando algo?
Bonjour, señoras.
¿Cómo que en la sexta planta?
¿Con las criadas españolas?
Los señores deben quedarse en casa de los señores.
Es la primera vez que tengo una habitación para mí solo. Si supiera lo libre que me siento...
Curiositats del cinema.
Avui us portem les curiositats de la pel·lícula Lo que la verdad esconde, film americà de l'any 2000, dirigit per Robert Zemeckis i protagonitzat per Michelle Pfeiffer i Harrison Ford. Al final de la pel·lícula, quan Michelle Pfeiffer porta flors al cementiri, la càmera fa un picat i es pot veure la cara de la noia morta a terra. Michelle Pfeiffer, quan va interpretar el personatge de Saki a la pel·lícula Les bruixes d'Eswick, llegia un llibre de bruixeria i utilitzava pèls del cap del personatge que feia Jack Nicholson per realitzar un encanteri contra ell. En aquest film, Michelle Pfeiffer utilitza un llibre de bruixeria i una trena del pèl de la víctima per contactar amb ella. Claire, Michelle Pfeiffer, espia el seu veí perquè pensa que ha matat la seva dona, com en la pel·lícula La ventana indiscreta d'Alfred Hitchcock. A més, Claire trenca la cortina de la banyera com a psicosi. En l'aparador de Caitlin es troba un ninot petit d'ET, i això és perquè Harrison Ford estava casat amb la guionista Melissa Mathison, qui va escriure el guió i va produir el film d'ET el 1982. A més, Steven Spielberg ha produït aquesta pel·lícula encara que no apareix en els crèdits. Com no trobaven cap casa del seu gust per a les escenes de dia, van decidir construir-la amb la intenció de vendre-la després de l'estrena. Però van tenir problemes urbanístics, ja que no es van construir segons les ordenances, el que els va portar a tirar-la avall. Les escenes nocturnes que succeïen a les habitacions es van realitzar en escenaris construïts a Los Angeles. En realitat, era una pel·lícula que estava en projecte per Alfred Hitchcock, però que al final mai va començar. Zemeckis va rodar aquesta pel·lícula mentre esperava que Tom Hanks aprimés els 25 quilos necessaris per a resultar creïble com a nàufrag de l'esperada Nàufrago. Michelle Pfeiffer és claustrofòbica i odia l'aigua, encara que la major part de la pel·lícula la passa en un d'aquests dos estats. A més, gairebé s'ofega en rodar l'escena final en què està amb Harrison Ford al cotxe. Ha assegurat que ara s'ho pensa dues vegades abans de ficar-se a la banyera.
El debat.
Fa unes setmanes es va estrenar Los Vengadores, una gran pel·lícula que està batint tots els rècords de taquilla en el seu mes i escaig que està a la cartellera. Però va ser el 2008 quan va arribar la primera pel·lícula d'un dels components estrella del grup de superherois, el meu preferit, sens dubte. I aquesta setmana parlarem d'Iron Man. Sergio, què et sembla si ens parles una mica de com va néixer el personatge d'Iron Man, com deia, com el de Tony Stark?
Doncs Iron Man és un dels superherois estrella dins de l'univers de còmics de Marvel. Va ser creat pel comic book Tales of Suspense, el número 39 concretament, del 1963 per Stan Lee. Per la seva banda, Tony Stark és el fill de l'industrial milionari i cap d'industrial Stark, Howard Stark. Stark era un nen prodigi que entra a l'Institut Tecnològic de Massachusetts als 15 anys per estudiar enginyeria elèctrica i ciències de la computació. Després que els seus pares moressin en un accident automobilístic, Stark hereda la companyia del seu pare. L'origen d'Iron Man el trobem mentre el protagonista observava els efectes de les seves tecnologies experimentals en l'esforç bèl·lic nord-americà. Stark és ferit per una bomba per any i és capturat per l'enemic dirigit per Wong Chow. Qui li ordena dissenyar armes per ell. No obstant això, les seves lesions són greus i els fragments de metralla s'estan movent cap al seu cor. El seu company de presó, Ho Yi Chen, guanyador del Premi Nobel de Física, el treball del qual Stark havia admirat a la universitat, construeix una placa de pit magnètica per evitar que els fragments aconsegueixin el cor de Stark, mantenint-lo viu. En secret, Stark i Jensen usen el taller per dissenyar i construir una armadura que Stark utilitza per escapar.
Si us sembla, anem a escoltar el tràiler i seguim.
No podéis hablar, ¿es eso? ¿No os dejan hablar?
No, usted es intimida.
Anda, una mujer. Es mejor ser tenido o respetado. Y yo digo, ¿es mucho pedir las dos cosas? Humildemente les presento el Jericó. Por la paz.
Tony Stark, ahora trabajas para mí.
¿Qué estás construyendo, Stark?
¿Tienes los ojos rojos? ¿Lágrimas por el exjefe?
Lágrimas de alegría. Odio buscar otro trabajo.
Fin de las vacaciones.
Bienvenido a casa, señor.
Conecta el escáner. ¿Qué pasó allí? Me han hecho abrir los ojos. Quiero proteger a la gente. A la que pongo en peligro.
Un hombre con una docena de estos podría dominar toda Asia.
Sí, puedo volar.
Veamos si este perro sabe cazar.
La puesta a punto ha terminado, señor.
Ya sé, tiraremos un poco de tono rojizo. Vaya, buena suerte.
¿Qué está pasando?
pasando?
Reconoce que esto no es lo peor que me has pillado haciendo. Se ha dicho que yo me paseaba haciéndome el superhéroe. Pero no tengo nada de héroe. ¿En serio?
Quin creus que és el principal punt fort d'aquesta pel·lícula, Sergio?
El que fa que Iron Man sigui una gran pel·lícula és la barreja tan equilibrada entre la nota psicològica del personatge de Tony Stark, que un cop té l'accident veu amb uns altres ulls la manera en què està venent les seves armes a la resta de gent i la crítica que es fa sobre un sistema capitalista, el d'Estats Units concretament, que és un dels exportadors d'armes més importants del món, tot ben barrejat, que arriba sent un gran espectacle, una pel·lícula de superherois, feta amb convenciment i entusiasme i amb una gran dosi d'humor, però sense arribar a l'infantilisme de Los Cuatro Fantásticos, per posar un exemple d'una altra pel·lícula de Marvel.
Tot i així, una bona història, un bon guió, que és una cosa que últimament s'està perdent en les grans superproduccions.
Sí, els mèrits cal adjudicar-lo, sobretot el guió que arrenca amb potència i energia, el més pur estil Mission Impossible 3, que prossegueix amb una esquemàtica però molt precisa definició dels personatges i les seves relacions, i mostra una espurna humorística en els diàlegs i en situacions molt vistes que no només invalida la creença que una superproducció ha de ser estúpida per definició, com per exemple Transformers, sinó que a més contribueix al solapament a aprofundir a unes criatures més solitàries dels que es podria pensar-se un ambient de tan glamour.
Si hi ha un actor que destaca per sobre de la resta de la pel·lícula, sense menysprear Gwyneth Paltrow, sobretot... Aquest és Robert Downey Jr., que li va saber donar al personatge el to suficient de glamour, poca vergonya i humor. Què ens pots dir d'aquest actor?
Downey Jr. està vivint actualment el moment més àlgid de la seva carrera. Es podria dir que gràcies al paper de Tony Stark ha tornat a l'èlit dels actors de Hollywood. Després de que el 1992 protagonitzés el biopic de Chaplin i del qual va aconseguir una nominació a l'Oscar, després de participar a la mítica sèrie Ally McBeal, a mitjans dels 90 va caure en l'alcohol i no va ser fins al 2005 que va tornar amb força gràcies a la mà de George Clooney amb la seva Buenas noches y buena suerte, o amb Kiss Kiss Bang Bang, del futur nou director d'Iron Man 3, Shane Black. El 2007 va coprotagonitzar Zodiac, de David Fincher, i el 2008, a més d'encarnar Tony Stark, va rebre la seva segona nominació a l'Oscar pel seu paper a Tropic Thunder. I un any més tard, el 2009, es posaria en la pell del detectiu més famós del món, Sherlock Holmes, confirmant que és un actor propici per a aquests papers importants de personatges carismàtics.
La banda sonora.
La guerra final de varetes màgiques entre Harry Potter i Voldemort porta música d'Alexandre Desplat. El petit mag l'hem vist créixer en la gran pantalla amb notes de John Williams, Nicholas Hooper o Patrick Doyle, però li toca al compositor francès preparar el camp de batalla. Desplat s'ha encarregat de les dues últimes entregues de Potter, un relleu que el director David Yates ja tenia en ment després d'escoltar els treballs del músic en The Ghost Rider o Fantastic Mr. Fox, i volia que combinés notes per a la lluita, però també sons més suaus que acompanyessin el drama. Desplat no decepciona en aquesta última entrega de Harry Potter. L'home dels sons minimalistes torna a demostrar que també sap defensar-se en percussions de les fosques. Mm-hmm. Sens dubte, personalment, crec que és una de les bandes sonores de la saga més completa quan a nivell harmònic i musical.
Acabem aquí una nova edició de Cinèfils en Acció. Us esperem la propera setmana amb molt més cinema. Adeu!
Afraid of no ghosts.